Les rebaixes d'estiu van començar divendres passat en plena onada de calor, però des que el govern va liberalitzar les rebaixes i les va convertir en una recomanació i no en una obligació, aquests períodes de descomptes queden més confusos. Per no deixar-nos emportar per la promoció i gaudir correctament de les compres, avui aprofitem per recordar uns consells que ens poden anar molt bé per anar de rebaixes. Per fer-ho, parlarem amb el Gerard Hernández, que és el responsable del Departament de Comunicació de Facua Catalunya. Gerard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, diríem que cada any insistim amb els consells, les recomanacions, sembla que no acabem d'assimilar el que suposa anar de rebaixes i fer-ho amb seny. Per tant, insistirem, continuarem insistint, a veure si fem un bon ús d'aquestes rebaixes de temporada. D'entrada, el que és aconsellable és tenir molt clar què és el que necessitem. Per això sempre ens diuen, feu una llista. Oi que sí?
Sí, efectivament, ens hem d'endur pel consumisme i per la compra compulsiva, no? Hem de ser conscients de què és el que necessitem i què és el que no necessitem, ser uns consumidors responsables i tenir clar, doncs, ja dic, si anem a comprar, doncs fer-nos una llista, o, si més no, plantejar-nos quan estem davant dels articles que ens criden l'atenció de dir, escolta, realment ho necessito o no ho necessito, no? Realment val la pena que ho compri o no val la pena i simplement doncs, ho compro perquè, ai, mira, està rebaixat, ho vaig a comprar. Hem de ser una mica reflexius en aquest sentit, no? I pensar-nos dues vegades abans de deixar-nos portar per l'impuls consumista.
Mm-hmm. Tenim una llista prèvia a l'anada a les rebaixes. El que és important també és fer un càlcul del que ens podem gastar.
Sí, efectivament, no? Hem de ser conscients de que, bé, encara que a vegades doncs, tenim tendència a tirar de targeta de crèdit, hem de ser conscients de que això té un límit, no? I, per tant, si no volem després sopars desagradables, doncs hem de ser conscients de quin és el nostre pressupost, com deia, què és el que necessitem i què no necessitem, i quin és el pressupost que estem disposats a gastar-nos, no? I per tant, ser conscients del que anem comprant, no excedir-nos, perquè després poden venir doncs, sorpreses desagradables.
Mm-hmm. Ja tenim la llista, ja hem fet un pressupost aproximat a la nostra possible despesa. Ens plantem a la botiga física, ens disposem a fer les primeres compres i el primer, o de les primeres coses que hauríem de comprovar, té relació amb els articles que estan rebaixats. Quins articles o què hauríem de fixar-nos en els articles que ens venen com a productes rebaixats?
Bé, d'entrada, sempre doncs, ens trobem amb articles que són molt rebaixats o inclús a vegades quan són segones rebaixes doblement rebaixats. Hem de ser també una mica, en aquest sentit, doncs, precavits, no? Una mica prudents, en el sentit de dir, bueno, aviam, anem a mirar quin era el preu anterior, no? Realment està rebaixat. És més, si és un producte que jo, per exemple, ja sé que m'interessa i el vinc buscant i estic esperant que arribin les rebaixes, seria bo doncs, haver comprovat anteriorment de les rebaixes doncs, quin era el preu, no? Per no trobar-nos, no? Que ens donin gat per llebre i que ens donin un producte aparentment rebaixat al mateix preu de quan no estava rebaixant, no? Sempre es vol, ja dic, d'una banda, comprovar, perquè així ha d'estar marcat quin és el tant per cent de rebaixa o quin era el preu anterior, això d'una banda, i si a més hem tingut la precaució doncs un dia abans, no, de fer una ullada dels productes que a nosaltres ens podien interessar, doncs haver pres nota dels preus per assegurar-nos efectivament la rebaixa que ens anuncien és real, no? Evidentment, en cas de no ser-ho, seria una infracció que seria denunciable, no?
Clar, perquè és possible, no?, que de vegades ens trobem amb productes que no corresponen a la temporada, és a dir, que no els hem vist dies abans penjats ni a l'aparador, i que els trobem de sobte a les rebaixes i que és possible que corresponguin a un estoc.
Sí, clar, en aquest sentit, doncs la majoria de comerciants són doncs, comerciants responsables, però sempre ens trobem amb la picaresca, no?, d'alguns comerços que intenten, ja dic, intenten colar-nos doncs, productes que no són de rebaixes, en període de rebaixes, amb suposats descomptes que no són tals descomptes, i en aquest sentit, per això deia, hem de ser prudents, si hi ha un producte que ens interessa, doncs intentar mirar-ho amb antelació, prendre nota de quin producte és, de quin preu té, i així quan ens anem a buscar a rebaixes evitarem que ens donin impactat per llibre. I ja dic, sobretot el tema dels preus, no? De veure que efectivament l'escompte, no? La rebaixa sigui real, no? Que és el que a vegades ens intenten colar un gol i cobrar-nos el mateix que ens cobraria en un altre període que no fos de rebaixes.
M'imagino que tampoc no faríem malament a comparar preus, a veure la relació entre la qualitat i el preu del producte i no deixar-nos endur pels preus excessivament baixos, no?
Sí, efectivament. Hem de partir de la premissa que el producte ha de ser el mateix, ha de tenir la mateixa qualitat. No pot ser que, com que ara són rebaixes, doncs et venguin els productes que ja han sortit tarats, quan realment no estic venent un producte de per si, no? Que sigui d'outlet o de segona mà. Si venen un producte nou, només que rebaixat, doncs, per liquidació d'estoc, no? Per tant, ha de ser el mateix producte amb la mateixa qualitat i senzillament doncs, rebaixat per una qüestió d'això, doncs, no? De liquidació d'estoc. I de ser molt, molt curosos amb això i exigir-ho, no? I quan no és així, doncs, reclamar-ho si fa falta. Escolta, no, mira, aquest producte no està en condicions, no? I si no està, perquè no ho està i ens n'adonem quan ja ho hem comprat, tenim exactament els mateixos drets que si ho haguéssim comprat en un altre període de l'any. Reclamar igualment que aquest producte està defectuós i que ens el canviïn o retornar-lo si fos necessari, no? Perquè està defectuós. Ja dic, no hem d'acceptar que sigui de pitjor qualitat o que tingui algun defecte pel fet de que sigui rebaixat.
Després, tu recordes, m'imagino, la imatge que s'ha fet servir anys i anys de l'arribada de les rebaixes d'uns grans magatzems que tenia, abans d'obrir portes, cues de gent, no? Que quan donaven el tret de sortida, veies sortir en estampida cap a... Sí, doncs això, aquesta imatge ja m'imagino que ja no es dona, o almenys no es publicita, perquè també és interessant que quan anem a comprar ho fem precisament sense estrès, sense presses, per tal de fer-ho més amb cap, no?
Sí, evidentment, aquestes imatges que tots tenim al cap, no?, de gent esperant, fent cua, i quan obren doncs, corredisses per agafar els productes, ja és una cosa del passat, no? Perquè, com tu deies, a principi doncs, la liberalització del període de rebaixes ha fet que es difumini, no? Es dilueixi la concentració de ventes, no?, en aquest període de rebaixes. Sí que és veritat que segueixen sent un reclam publicitari, però ja no és un període legalment fixat de rebaixes que comença i acaba un dia, no? En aquest sentit podem fer rebaixes tot l'any, només que per una qüestió doncs, això de màrqueting doncs, es segueix, no?, per costum, per tradició, fent aquest període normalment en aquests mesos, no? Però evidentment el fet que es puguin fer rebaixes tot l'any ha fet que ja no hi hagi aquesta aglomeració, no?, de gent. Això no vol dir que, evidentment, no es donin aglomeracions, no?, puntuals, perquè poden haver doncs, ofertes sucoses i faci que la gent doncs, acudeixi en massa. No? I en aquest cas, evidentment, sempre tenir present que bé, hem de ser prudents, hem de ser responsables i pensar, aviam, realment, encara que hi hagi 10 persones més corrents, jo realment ho necessito, perquè potser sí. Si no ho necessito no cal. Només perquè el fet que el veí vagi corrents a comprar-ho no vol dir que jo ho necessiti, no? Aleshores, ser prudent, ser conscient i responsable en aquest sentit. Si realment ens interessa, doncs anem i ho comprem sense estrès, amb calma, no? Però intentant fugir d'aquestes psicosis, no? Haig de córrer perquè me'n quedaré sense, no? Potser és que no ho necessito, no? Això sempre pensar-ho, no tenir-ho present.
Exactament, i m'imagino que també estaria bé doncs, triar el moment en què decideixes anar de rebaixes. Si podem evitar, no sé si és possible, el cap de setmana, que és quan tothom doncs, té la possibilitat d'anar-hi, unes franges horàries concretes, per tal de precisament d'evitar això que tu ens comentaves.
Sí, clar, evidentment, si tenim la possibilitat, doncs és millor acudir entre setmana o almenys, si més no a les hores punta del cap de setmana, que és quan sabem que més gent hi haurà, i que, per tant, l'aglomeració i l'estrès que suposa aquesta aglomeració ens pot induir, no, a la compra fàcil, no, a pensar de forma a comprar de forma irreflexiva, no? Per tant, si tenim la possibilitat, sempre és bo, doncs, anar entre setmana, un dia que no hi hagi massa gent, que tindrem ocasió de mirar el producte més amb calma, inclús assessorar-nos, preguntar-los al venedor, que ens l'ensenyi, que ens provar-lo, no? I per tant, la compra serà sempre una compra més reflexada, més pausada, més reposada, no? I per tant, segurament serà una compra que realment necessitem.
Ara comentaves una qüestió que també és bastant habitual en aquesta època, i és el fet de comprar, doncs, una peça de roba que ni tan sols ens hem emprovat perquè l'hem agafat ràpid i corrents, i potser després no és precisament la nostra talla.
Sí, efectivament, en aquest sentit cal tenir present dues coses. Una primera és que, evidentment, com deia, s'ha de pensar abans de comprar, s'ha de, doncs, mirar, diguem, si realment aquest producte el necessito o no el necessito, provar, quan es tracta, per exemple, de peces de roba, no? Sempre és recomanable, doncs, poder-la provar. Per això també és important anar, potser no el dissabte a la tarda, que és quan trobarem tota la botiga plena, sinó en un altre moment, que puguem estar més tranquils, que els treballadors puguin, no, els venedors puguin estar per nosaltres, puguem provar-ho i veure si realment ens interessa o no ens interessa. Tot i així, si ja hem comprat el producte i no ens va bé, hem de saber quins són els nostres drets. Evidentment, en aquest sentit, els drets són els mateixos, estiguem en període de rebaixes o no hi estiguem. Això hem de tenir molt clar. Això no ho hem de perdre mai de vista, que els nostres drets no poden veure's minvats pel fet que siguin de rebaixes, no es poden escatimar, doncs, la possibilitat de canviar o retornar el producte. També és bo saber que no podem lliurement retornar qualsevol producte en qualsevol circumstància. Hem de saber que si es tracta d'una botiga física, haurem de veure abans de comprar, hem de ser conscients quan en el moment de que fem la compra de quina serà la política de retorn o canvis d'aquell establiment, perquè no tenen obligació legalment d'acceptar qualsevol retorn de qualsevol producte, sinó senzillament, evidentment, més enllà que sigui defectuós, que aleshores és obvi que podrem reclamar que se'ns canviï, segons quin tipus de producte, no? Es repari, es canviï, es retorni, segons el producte, no? I segons quina sigui la pega, no?, que tingui el producte, però en tot cas sí que evidentment li podem demanar responsabilitats al venedor si està defectuós. Si no és així, si el producte està correcte, que senzillament és que no ens agrada, ens ho hem repensat, aleshores hem de ser molt conscients en el moment de la compra de quines seran les polítiques de canvi o d'evolució d'aquell establiment, perquè, com deia, a la botiga física no podem anar i exigir-li el retorn immediat del producte, que ens retornin els diners sense més. Si la botiga, evidentment, o així ho publicita, mitjançant cartells de l'establiment o mitjançant la pròpia etiqueta de compra, doncs que té un període de X dies per canvis, per devolucions, evidentment, si s'hi comprometen, ho han de complir. Ja dic, estiguin o no en període de rebaixes, el compromís ha de ser el mateix, el dret que té el consumidor és exactament el mateix. Però dependrà, com deia, de les polítiques que tingui establerta i comunicada al públic aquell establiment. Diferent serà el cas de la compra per internet, que té una normativa específica i que aleshores sí, tenim dret a desistir drets durant 14 dies des del moment de la compra o que haguem rebut el producte a casa, si és que és un producte que ens han d'enviar a casa, i podrem desistir per escrit, que quedi constància, estarem en el nostre dret a desistir. Però en la botiga no. En la botiga hem de ser molt prudents, veure abans quines són les polítiques de canvi o d'evolució, que això, si insisteixo, han de ser les mateixes en període de rebaixes que fora.
Per tant, molt important, sobretot quan hem acabat les compres i hem de pagar, doncs que preguntar i informar-se bé de quines són aquestes condicions del període de rebaixes que té la botiga en qüestió. Guardar els tiquets de compra. Això és importantíssim perquè en cas d'una devolució d'algun problema que tinguem amb el producte que hem adquirit, ens pot servir efectivament de factura, de comprovant, de prova.
Efectivament, és vital conservar els tiquets de compra, no? El tiquet de compra no deixa de ser una factura simplificada, per tant, és l'acreditació de que nosaltres hem comprat aquell producte en aquella tienda en aquell dia, no? Per tant, sense tiquet és probable, vamos, i estaran en el seu dret, no?, de no acceptar cap devolució, cap canvi, sigui o no defectuós. Evidentment, hem de poder acreditar aquella compra. Per tant, és imprescindible, és vital que conservem els tiquets de compra.
Durant quant de temps?
A veure, en principi, clar, els productes en si, de fet, pot haver-hi productes específics o inclús botigues que donin una garantia addicional, però en principi estaríem parlant que per regla general els productes tenen una garantia de 2 anys. Uh-huh. En principi, per regla general, ja dic, pot haver-hi productes que per la seva naturalesa doncs, tinguin una duració diferent o que l'establiment voluntàriament doncs, ampliï aquell període, no?, que la llei l'obliga. Però en principi, ja dic, per regla general, són 2 anys, per tant, durant el període en què aquest producte està en garantia, seria convenient, no, necessari, imprescindible, si volem poder exercir els nostres drets, de conservar el tiquet de compra d'aquell producte. També en aquest sentit, de vegades hem de ser anar més enllà, no? Ser una mica més espavilats i tenir la precaució de quan es tracta de tiquets impresos amb tiquets d'aquests de tint que diuen tèrmics,
sí,
que tots ja ens hem trobat alguna vegada que se'ns esborren.
Sí.
És una recomanació molt bona el fer una fotocòpia d'aquell tiquet. Per si de cas d'aquí 5, 6, 7, 8 mesos volem anar a la botiga a reclamar que allò no funciona i se'ns ha esborrat el tiquet. És una recomanació que, evidentment, és un afegidor, no? Però, evidentment, conservar el tiquet és, i tal, és imprescindible per poder exercir el nostre dret. Per tant, això sí que hem de ser molt curosos, sempre, sempre, sempre exigir que ens donin el tiquet i conservar-lo, això sempre.
Mm-hmm. Sobre la forma de pagament, en efectiu o amb targeta, diríem que es pot fer de les dues maneres. L'únic és que, per tenir un control de la compra, recomana millor que paguem en efectiu?
Bé, en aquest sentit, evidentment, tan vàlid és una forma de pagament com l'altra, no? Sí que, en aquest sentit, bé, l'efectiu, potser en el moment de que no has de fer cap més gestió ni has d'estar pendent del compte, etc. Però també és veritat que si paguem amb targeta doncs ens permet fer un seguiment a posteriori, doncs mira, miro el compte i sé que el dia 27 vaig fer un pagament de tants euros a tal establiment, no? Sí que en aquest sentit a posteriori permet potser un seguiment, un control més fàcil, no? En qualsevol cas, ja dic, tots dos són mètodes vàlids, mètodes segurs, sempre i quan, ja dic, sempre i quan conservem el tiquet. El tiquet és la clau, el tiquet és la prova de que nosaltres hem fet aquella compra per aquell import en aquell establiment i en aquell dia. El de més són doncs, afegits, no? Doncs, ja dic, si paguem en efectiu per a la nostra comoditat, és perfectament vàlid, és perfectament segur. Que volem pagar amb targeta? Sempre igual, evidentment, tinguem les precaucions d'ús, no?, habitual, de quan es fa un pagament amb targeta, bueno, de que realment l'import que ens marquen, no?, en la TAF doncs, correspongui a el que realment val aquell producte, que no se'ns quedin, entre cometes, la targeta, allò que diuen, ah, sí, ara vinc, i marxin a la rebotiga, doncs bé.
Que sigui això, davant nostre.
Exacte, hem de ser, no perdre mai de vista la targeta, veure quin import ens estan marcant al datàfon, això evidentment en el moment que et donen el tiquet, immediatament en el moment tu ho pots comprovar, no? I comprovar que efectivament el que se'ns ha cobrat en el datàfon és el que val el producte, no? Sí. A vegades, senzillament per error, doncs pot ser que ens hagin cobrat més de 23-230, no? I pot ser un error. En aquell moment, molt fàcil de resoldre, però que potser si no ens donem compte, passats 2 setmanes, doncs potser no és tan fàcil de resoldre, no? Per tant, hem de ser en aquest sentit també prudents, no? Més que res és una qüestió de prudència, d'estar atents, ja dic, no perdre la targeta de vista, de que l'import que ens marquen a la datàfon doncs correspongui al preu del producte. Per lo demés, la targeta, evidentment, és un mètode també vàlid, perfectament segur, i no ha de tenir cap inconvenient, sempre quan, evidentment, també tinguem present de que si es tracta d'una targeta de crèdit, ojo, que no ens estiguem enduent pel consumisme i estiguem fent un gasto més enllà de les possibilitats que després ens pugui ser una sorpresa desagradable el mes següent quan ens passin el rebut, no? Més enllà d'això, ja dic, la targeta és un mètode perfectament segur, vàlid i sense cap problema si prenem les precaucions.
Abans feia referències a les compres per internet. En què ens hauríem de fixar si volem comprar online?
Bé, la primera recomanació és que ens assegurem de qui és, qui diu ser. No? És a dir, jo entro a una pàgina web, veig un producte que m'agrada, val, d'acord, està venent una pàgina web, però qui és aquella pàgina web? Hi ha una empresa darrere, quina empresa és, d'on és? Evidentment, si es tracta d'una empresa espanyola o de l'espai europeu, doncs, en principi, no té per què haver-hi cap problema, perquè estarà sotmesa doncs, a la normativa, si no espanyola, doncs, comunitària de consum. Per tant, ens oferirà unes garanties de que si hem de reclamar, doncs, puguem reclamar. Si és de fora de la Unió Europea, doncs, ja la cosa es complica. No vol dir que no sigui legal, perquè ho és perfectament, però sí que és veritat doncs, que si, a menys que sigui una gran multinacional, que tots podem tenir en ment noms de grans marques, que evidentment en aquest sentit probablement no tinguem problemes, però quan són d'altres empreses que potser no són tan conegudes i que són de fora de la Unió Europea, doncs bé, hem de tenir la precaució de dir, bueno, d'acord, si jo després ja haig de reclamar, com ho faré? No? Com exerciré els meus drets? Perquè els meus drets els tindré, però com els exerciré? Aleshores hem de ser en aquest sentit prudents i, evidentment, també per ser prudents, de veure que és una web solvent, que té una adreça, que té un telèfon o un correu electrònic de contacte, inclús de cara a fer el pagament, també, que el mètode de pagament és segur, és a dir, en aquest sentit, internet ens dona eines per assegurar-nos que el pagament serà segur. Si ens fixem en l'adreça, veurem que les pàgines web que comencen per HTTPS i porten al final un candauet, vol dir que és una pàgina que en principi és segura i, per tant, la transacció que fem a través d'aquella pàgina en principi està xifrada i, per tant, no ens haurien de poder robar les dades. No? La seguretat absoluta, no? Absoluta 100% no existeix, però, si més no, és una eina, no?, que ens permet tenir la tranquil·litat que, en principi, aquella pàgina web és segura, la transacció serà encriptada i, per tant, serà difícil que ens robin les dades. No? Això també és una qüestió que hem de tenir la precaució d'observar, no? Ja dic, si la pàgina web és una pàgina web segura, que l'empresa és una empresa que té totes les seves dades publicades a la web, per tant, que és fàcilment identificable qui l'està venent, i, en principi, si es compleixen tots aquests requisits, no hauria d'haver cap problema perquè poguéssim fer una compra segura.
Per últim, Gerard, us trobeu després d'aquests períodes de rebaixes en moltes queixes, gent que s'adreça a les vostres oficines?
Sí, malauradament, passat el període de rebaixes, sol ser, doncs, un període en què molts consumidors se'ns atansen perquè tenen dubtes, perquè, doncs, tenen problemes amb algun establiment que potser han fet una compra i a l'hora de retornar-lo o canviar-lo, doncs, s'han trobat amb que no els volien fer el canvi o la devolució, i en aquest sentit, doncs, ens trobem una mica de tot, no? A vegades, doncs, perquè realment l'establiment, doncs, intenta eludir les seves responsabilitats i no queda més remei, encara que pugui semblar farragós, doncs, fer una reclamació formal per escrit. Saber que qualsevol establiment té l'obligació de facilitar-nos una fulla de reclamacions si tenim qualsevol problema, no? I no ens avenim, no arribem a un entès amb el venedor, doncs ho podem exigir i així ens ho hem de facilitar una fulla de reclamacions per poder-la presentar a l'establiment i que ens donin una resposta motivada per escrit a la nostra reclamació en el plaç d'un mes. Això, qualsevol establiment que estigui obert al públic té l'obligació de facilitar-ho. A més enllà d'això, també és veritat que moltes vegades ens trobem amb consultes que potser no deriven després d'una reclamació, perquè potser el que ha fallat no és tant el que la botiga incompleixi les seves obligacions legals com a tal, de no voler fer un canvi, de vendre un producte defectuós i no voler-se fer responsable, sinó més un problema d'informació, no? De dir, escolta, jo vull canviar això, però resulta que no em vaig fixar si la botiga tenia o no tenia, no? Em donava la possibilitat o no de canviar-ho, no? Per això és important que, per evitar aquestes sorpreses agradables, no?, ens informem molt bé. La informació en aquest sentit és també vital abans de fer la compra, no?, doncs de saber, ja dic, aquella botiga, doncs, quina política de canvis o devolucions té, no?, per evitar després, doncs, sorpreses desagradables. I, evidentment, com deia, doncs, si efectivament ens trobem amb el problema, doncs no tenir recança i, si cal presentar una reclamació per escrit, doncs presentar-la, demanar fulla de reclamacions o acudir, doncs, a una associació com pot ser FACUA, no?, perquè puguem, doncs, ajudar-lo a fer la reclamació.
Efectivament. Doncs esperem que sigui una campanya tranquil·la. Gerard Hernández, responsable del Departament de Comunicació de FACUA Catalunya, moltíssimes gràcies i molt bon estiu.